Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Revolució de Catalunya Ràdio. Trump i l'empresa Anthropic viuen moments complicats. Aquesta empresa vol que el seu model d'IA anomenat Claude tingui un component ètic important. Per exemple, que no sigui utilitzat per cometre assassinats o per afavorir vigilàncies en contra del que estableix la llei. Caminem. L'administració Trump ha dit que això no li agrada i que, per tant, vol excloure aquesta empresa i no contractar-la. Anthropic pot perdre molts milions de dòlars, però sembla que no cedirà. Com diem sempre, la tecnologia és bona o dolenta segons l'ús que se'n fa i sembla que el món aniria més bé amb més intel·ligència artificial que fossin com Claude. Avui amb el periodista Carles Planes parlarem d'una qüestió d'impacte, la cara tecnològica de la guerra de l'Iran. No us perdeu aquesta entrevista. Amb la Maria Galindo parlarem de dos conceptes claus, ètica i intel·ligència artificial. També coneixerem dos grans projectes de joves a emprenedors amb el Premi Princesa de Girona. I a la secció Joves Disruptors coneixerem la proposta d'un noi molt jove que, atenció, pot acabar amb l'ofici de traductor. Baby, just passing through. Ja ho sabeu, els dissabtes a l'API Web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio, com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-lo.
Revolució 4.0, desena temporada. Tecnòpolis.
Atenció a aquesta notícia. Fa uns dies, com sabeu, en un bombardeig a una escola de l'Iran va morir desenes de nenes. Doncs resulta que Grok, la IA de la xarxa X d'Elon Musk, va dir que aquelles imatges no eren d'un atac actual, sinó d'uns anys enrere. És a dir, que volia fer passar per falsa una notícia real. Fins ara parlàvem oients que la intel·ligència artificial generava moltes fake news, però ara veiem que també pot fer totalment el contrari, dir que notícies reals, atenció, són falses, amb la qual cosa ens preocupa perquè augmenta i molt el risc de desinformació i de confusió per als ciutadans i les ciutadanes. Un ús nou i terrible de la tecnologia i, per tant, podem dir que vivim temps molt complicats. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, 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 bass. Carles Planes, periodista especialitzat en tecnologia del Periódico de Catalunya i col·laborador d'aquesta temporada del Revolució. Què tal, com estàs?
Molt bé, encantat de ser amb vosaltres.
Molt bé, és tremendo això que acabo d'explicar, Carles, perquè, com deia fa un moment, associem la intel·ligència artificial a les fake news, però ara, atenció, també pot tenir efecte pervers. Una notícia real, donar-la per falsa i, per tant, contribuir a la confusió. Això ja, no sé, no ho esperàvem o ja ho podem esperar tot, no, Carles?
És demencial, jo crec que ho podem esperar tot, no? En un món en el que cada vegada la realitat i la ficció cada vegada es difon més aquesta línia que les separa, crec que ens hem d'acostumar a trobar aquest tipus d'usos perversos. Sí que hem vist en molts casos polítics que ja han utilitzat la intel·ligència artificial per dir que una realitat és intel·ligència artificial per tal de negar-la i deslegitimar-la. La qüestió aquí que veiem amb Grok és que, com que és aquest sistema d'intel·ligència artificial és una caixa negra que no sabem com opera, no sabem si realment va dir això per un error ja. o si hi havia una intenció ideològica al darrere.
Clar, però pot ser que sigui notícies que no agraden a Elon Musk i a Trump, no? Digui que són mentides, és a dir, són notícies que no volen que la gent conegui, no? Poder?
Sí, podria ser perfectament que el propietari d'aquest sistema hagi decidit seguir amplificant la desinformació, no? Sí, sí. X s'ha convertit en un canal de propaganda en mans de l'home més ric del món. Així
sí, que l'altre dia ho deien, ja és l'home més ric, ara Elon Musk.
Sí, el de la història,
ha posat,
de fet.
De la història, ha posat la llista. La llista ja ha superat el senyor d'Amazon i també Bill Gates, per tant, déu-n'hi-do. Però avui amb el Carles Planas no volem parlar no només de fake news, sinó també d'una realitat malauradament molt certa, com sabeu, la guerra de l'Iran, la guerra de l'Orient Mitjà, que no ens agrada gens, que no ens agrada que al món hi hagi guerres, i volem analitzar també la seva cara tecnològica, perquè, oients, el Carles diu que estem davant també d'una guerra algorítmica. I expliquem per què, és a dir, els algoritmes tenen a veure aquesta guerra.
Sí, aviam, l'any 2026 es fa impossible pensar en una guerra sense pensar en l'ús de sistemes tecnològics, i el cas de la intel·ligència artificial és cada vegada més notable i més present també en la guerra que Israel i els Estats Units han llançat a l'Iran i han acabat desembocant en aquest conflicte regional. I ara quan parlaves, només per posar un exemple, ara quan parlaves d'aquest bombardeig a una escola en el que han mort pràcticament 200 persones, la majoria d'ella nens, doncs en el moment de gravar això no se sap exactament què ha produït aquest atac. Sí que hi ha informes que apunten que hauria sigut Estats Units, i hi ha les sospites de que podria haver sigut un error d'identificació per part dels sistemes d'intel·ligència artificial de l'exèrcit dels Estats Units. Per què? Doncs perquè aquella escola fa més d'una dècada havia sigut una antiga base de l'exèrcit d'Iran, i per tant podria ser que s'haguessin utilitzat aquestes dades del passat de forma errònia per inferir-ne que allò, en lloc de ser una escola de nenes, seguia sent una base militar, i per això se la va atacar. Això són supòsits, però podria ser una probabilitat que cada vegada més experts estan posant sobre la taula.
I quan dius tecnologia i algoritmes, també dius que és molt important tot el tema de les càmeres, també el ciberespionatge, perquè, clar, l'espionatge implica superioritat tecnològica bestial, i això vol dir que també les càmeres de vigilància de Teheran, ja les estaven utilitzant feia mesos, o com va això, aquest espionatge?
Sí, hi ha un cas que és fascinant, de com el Mossad, els serveis d'intel·ligència exteriors d'Israel, van utilitzar les càmeres de vigilància que hi ha desplegades a Teheran per acabar assassinant el líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei. I com ho van fer, això? Doncs,
com ho van fer?
Bàsicament, el Mossad, durant els feia molts anys, segons el que s'ha informat a través d'un reportatge del Financial Times, es deia que el Mossad tenia accés a pràcticament totes les càmeres que hi ha desplegades a la ciutat de Teheran des de fa molts anys. I això els hi permetia operar com un cavall de Troia, posar els seus ulls a la capital d'Iran i tenir una font de dades en temps real, que el que va permetre va ser localitzar els guardes de seguretat del líder suprem i identificar quins eren els seus patrons de vida. O sigui, mentre aquests guardes de seguretat feien el seu dia a dia, feien els seus torns, sabien a quin membre de la cúpula d'Iran havien de defensar, doncs els espies d'Israel podien saber quins eren les seves direccions, els seus horaris de feina, les rutes que feien per anar a treballar, a qui protegien, i tot això va servir a poc a poc per anar elaborant perfils que van permetre que la intel·ligència d'Israel sapigués a quin dia i a quina hora el líder suprem estaria a la seva oficina, per dir-ho d'alguna manera, per així poder bombardejar.
Les càmeres els han anat en contra, és a dir, aquestes càmeres que tenien instal·lades, no?, per vigilar a la població, al final els espies d'Israel, com explicaves, els han vigilat amb ells, i per tant sembla una pel·lícula, no?
Sembla una pel·lícula, però és una realitat distòpica, i que també ens il·lustra els problemes que poden tenir les anomenades ciutats intel·ligents o smart cities, no? Que moltes vegades parlem d'aquesta idea de futur, de la connectivitat de les ciutats, que pot tenir aplicacions positives, però pensem que també en les mans equivocades tenir un sistema de càmeres desplegat en les teves ciutats pot ser utilitzat de forma molt perversa. Tant si és per un servei d'espionatge que aconsegueix piratejar aquelles càmeres per convertir la ciutat en un panòptic i en un sistema de vigilància per espiar els seus ciutadans, com si és una pròpia empresa de telecomunicacions. No? S'està parlant del perill, el suposat perill que aquest tipus d'infraestructures a vegades estiguin desplegades per empreses com la Xina Huawei, que està prohibida en molts estats de la Unió Europea, no a Espanya, però també a d'altres proveïdors estatunidencs. No?
Clar. Per tant, intel·ligència, pirateig de càmeres, gairebé no podem dir que coneixien Teheran també com Jerusalem, no?, els espies d'Israel. I què va passar més? També hi ha hagut bloqueig de comunicacions, és a dir, en l'haver-hi bloqueig de torres de comunicacions, això també permet avançar a qui vol atacar?
Sí, el Mossad el que va fer és, una vegada tenia identificats quin eren els guardes de seguretat que treballaven amb la protecció de l'Ali Khamenei i els altres jerarques del règim, el que va fer va ser, doncs, en el moment que va determinar quan se'ls hauria d'assassinar, va utilitzar també els seus sistemes per bloquejar les torres de comunicacions que hi havia a prop de la seu, no? De l'oficina on aquests jerarques vivien. I això va permetre bloquejar els telèfons mòbils dels guardes de seguretat. Això vol dir que poc abans de que se'ls assassinés, de que es llancés un missil de precisió per assassinar-los, tots els guardes de seguretat tenien, quan algú trucava, aquests guardes de seguretat...
Es van quedar sense mòbil.
Es van quedar com que el mòbil estava inoperatiu o com si estigués ocupat en una altra línia.
Jo.
El que realment era que aquella línia havia sigut bloquejada pels serveis d'intel·ligència d'Israel per tal de que no se'ls pogués alertar i no poguessin, doncs, reaccionar a aquest intent d'assassinat que va acabar, doncs, decapitant el règim.
És una guerra tecnològica, però a vegades no ens queda clar aquesta part, eh? Ens expliquen que s'ha assassinat a aquesta persona, però no sabem el mètode, no? Tota la tecnologia que hi ha al darrere. I també
Totalment.
Em sorprèn, quan parlem d'intel·ligència artificial o processant les dades en una guerra, explica'm quin és aquest mètode matemàtic que utilitza l'exèrcit d'Israel des de fa anys.
Sí, com comentaves, moltes vegades veiem el resultat de la guerra, però no veiem
com s'ha fet
tota la preparació.
La cuina,
és el que es va cuinar a foc lent, que és una de les parts més interessants. I això, doncs, aquest reportatge del Financial Times, que parlava amb agents i exagents del Mossad, explicaven com des de fa dècades s'utilitza un mètode matemàtic que es coneix com anàlisi de xarxes socials, que el que permet és, a través del gran volum de dades que la intel·ligència israelí extreu d'internet, permet, doncs, elaborar-ne patrons per determinar quina seria la seva estratègia d'atac o per identificar objectius tant de vigilància com d'intents d'assassinat. Moltes vegades hem parlat de que nosaltres generem un gran volum de dades a internet. Aquest gran volum de dades per si soles no tenen un significat, sinó però quan s'agreguen i s'extreuen patrons, moltes vegades gràcies a la intel·ligència artificial, és el que, doncs, acaba oferint intel·ligència que permet, doncs, després desplegar aquest tipus d'estratègies que, com estem veient en Iran, han servit, doncs, per acabar amb la cúpula del règim després de més de 40 anys en el poder.
Clar, per tant, podem explicar als oients de la revolució, molt interessant aquest tema, que molt poques vegades es parlen als mitjans de comunicació tradicionals, a vegades, és a dir, que molt abans de l'acció bèl·lica hi ha una feina digital brutal, ús de ciberatacs, no, drons, no, què em diries? Hi ha una feina, abans de la guerra s'ha preparat digitalment molt aquesta guerra, no?
Total, hem de pensar que l'Iran és l'enemic històric d'Israel. Els serveis d'intel·ligència israelis, el Mossad, tenen una llarga tradició d'espionatge i són les agències més potents del món, si no una de les més fascinants de conèixer. I abans de desplegar tot aquest tipus d'atac, hem de donar per fet ja que si tenien ulls a Teheran, coneixien exactament com funcionava el règim, s'hi havien infiltrat, i després tot això havia servit, doncs, per desplegar aquesta estratègia que es mou en molts fronts, no? Parlem de la guerra per mar, per aire i per terra, però també passa cada vegada més pel ciberespai, no? Els ciberatacs que també es llançaven des d'Israel per bloquejar les telecomunicacions i infiltrar-les a l'Iran, els drons que s'han llançat per disparar munició, també el cas de munició ultraprecisa que s'està disparant a Israel per desactivar les defenses del règim israelí. Doncs parlem de missils que es disparen a més de 1.000 quilòmetres de distància, no? I que moltes vegades serveixen de la intel·ligència artificial per poder tenir una precisió quirúrgica.
Per tant, tenim la sensació que estàs explicant l'argument d'una pel·lícula de Hollywood. No sé si és ben bé real, no? Però segur que molts oients també estan sorpresos, no? Amb aquesta explicació.
Sí, la veritat és que el Mossad dona per moltíssimes pel·lícules, moltíssimes. És una agència d'intel·ligència interessantíssima. Només fa falta hi ha molts casos històrics que recomano llegir llibres i veure pel·lícules sobre el cas, però el 2024, potser els nostres oients els hi sona, va haver un moment molt polèmic en el que al Líban van començar a detonar els busques, no? Aquest tipus de sistemes de comunicació que no està connectat a internet, i va començar a explotar, no? Gent que anava pel carrer, que estava al supermercat, li van començar a explotar i van matar molta gent. Doncs això va ser bàsicament perquè el Mossad es va infiltrar en la cadena de producció i va aconseguir col·locar aquests busques en les butxaques de Hezbollah, que és aquest grup paramilitar libanès que és aliat d'Iran, i d'aquesta manera va poder atacar des de dins a aquest grup. Me feel that maybe I am someone.
Un altre tema que avui parla amb tu, evidentment, no? Destaca molt la postura del govern d'Espanya, com sabeu, en Pedro Sánchez, que s'ha convertit en uns líders polítics internacionals que contraris a aquesta guerra. I, per tant, volia saber, Carla, la dependència econòmica espanyola amb els Estats Units és un fet. Quines conseqüències, no? Perquè això té que veure també... Nosaltres som dependents d'alguns dels sectors, no?, que hi treballen. Què em diries, no?
Sí, volia parlar de l'impacte tecnològic que té aquesta guerra a Iran i més enllà del que està passant sobre el terreny, també del que ens pot afectar a nosaltres. I per això cal mirar directament a la dependència tecnològica que Espanya té dels Estats Units. Pensem que històricament a les relacions internacionals s'havia parlat, no? Hi havia aquesta teoria de que et deia que els vincles comercials entre països era una assegurança de pau i estabilitat, no? Tot això es trenca en el moment en què una d'aquestes parts instrumentalitza aquesta dependència al seu favor. Ho vam veure amb Rússia, que durant molts anys va tenir acords comercials per vendre el seu gas a la Unió Europea, però després, quan va llançar l'atac a Ucraïna, va acabar utilitzant aquesta dependència en contra dels estats europeus. I això també pot passar ara amb la dependència que Espanya i altres estats de la Unió Europea tenen de la infraestructura digital que ve dels Estats Units, bàsicament perquè veiem que Trump està disposat a instrumentalitzar aquesta dependència per tal d'amenaçar-la, no? Tenir una posició de poder amb la que poder negociar i imposar les seves condicions. Hem de pensar que un 74% de les empreses espanyoles que cotitzen a borsa actualment depenen dels serveis del núvol de Google, Microsoft o Amazon. I aquesta dependència passa ja a ser absolutament total en sectors molt sensibles com són l'energia, la banca o els automòbils. Llavors, tota aquesta dependència, quan és d'un país que suposem que és un aliat com Estats Units, doncs potser no ens importa tant, però en el moment en què aquest país passa a estar controlat per algú que directament té una posició tan hostil i ha declarat que utilitzarà aquestes dependències per acabar debilitant la posició de la Unió Europea, doncs potser ens hauríem de començar a preocupar una mica.
A preocupar, perquè les principals investigacions en ciberseguretat, Carles, que detecten a vegades forats són de Microsoft, Apple, Meta i Google, no? I per tant nosaltres tenim relació directa amb aquestes empreses d'Estats Units.
Sí, depenem absolutament d'aquestes companyies i s'ha de dir que també és cert que moltes vegades ofereixen uns serveis que són clau i, per exemple, en el que és la ciberseguretat seria difícil pensar en com es podria teixir una estratègia de ciberseguretat a nivell europeu sense aquestes empreses. Però, com deia, tenir menys autonomia estratègica t'exposa a represàlies per part d'aquests països, a part de que amenaça l'estabilitat econòmica i dispara la pressió estrangera. Què estem veient? A nivell de la Unió Europea, Meta, Amazon, Google, totes aquestes potències tecnològiques, el que estan fent és invertir milers de milions d'euros en pressionar a Brussel·les per debilitar les regulacions digitals europees. Per exemple, parlem de les lleis que s'estan impulsant a la Unió Europea per acabar amb els patrons d'addicció als mòbils. Això és algo que potser a la nostra audiència li interessaria perquè afecta els seus fills, però això és una part que aquests gegants tecnològics estan intentant carregar-se.
Per això es va demanar el Mobile, fusions empresarials a Europa per competir amb els Estats Units. Les telecos, sobretot estan preocupades perquè aquesta sobirania tecnològica és important i, per tant, es demana fusions per poder competir amb empreses als Estats Units. Molt interessant. Carles Planas, de veritat, gràcies per la teva secció. Una abraçada.
Un plaer. Quédate
aquí amb mi. Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Com serà la Catalunya del 2030? Quédate aquí, quédate aquí amb mi. Dissabtes a l'App i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Dones TIC.
Yeah, 44 empreses i centres tecnològics han donat a conèixer els seus projectes al pavelló català del Mobile World Congress i 62 startups ho han fet al 4 Years From Now. Una mostra, entre d'altres, que l'ecosistema tecnològic català també és protagonista d'una fira tecnològica de la màxima rellevància mundial. Que va acabar el Mobile World Congress i volem fer un balanç global d'aquesta edició també amb la Maria Galindo, que és la secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya. Què tal, Maria, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, contenta d'estar aquí.
Molt bé, Maria, a veure, quin balanç global fas de l'edició d'aquest any 2026?
Doncs molt positiu, la veritat. Malgrat va haver-hi alguns dels assistents i congressistes que no van poder arribar, donat l'esclatada de la guerra a l'Orient Mitjà, doncs la veritat és que va haver-hi una assistència increïble, més de 105.000 assistents, i per les empreses catalanes, no? Aquestes 106 empreses que comentaves ara, la veritat és que molt bé. Van tancar molts acords comercials, van fer més de 2.500 reunions, i l'exposició que dona, no?, per les empreses catalanes, però també per Barcelona, per Catalunya, tenir el Mobile World Congress aquí és absolutament bestial.
Molt bé. Explica'm el perquè del lema del pavelló. Hi ha responsabilitat compartida, no?, es titulava aquest any.
Doncs sí, Catalunya anava amb aquest lema, i hi ha responsabilitat compartida, i una mica el que volíem és convidar a tots els assistents a reflexionar i posicionar-se sobre quin model de desenvolupament i ús de la intel·ligència artificial volem. Com saps, ara mateix la intel·ligència artificial, que està superpresent a les nostres vides i a tota la nostra economia, és un moment decisiu per dir cap a on volem que evolucioni, no? I està havent-hi, doncs, diferents models, el model americà, molt en mà, no?, d'algunes empreses que fan inversions enormes amb intel·ligència artificial i que són propietàries de les dades. I doncs aquí una mica és reflexionar. Aturem-nos i reflexionem, no? Cap a on va la intel·ligència artificial? Què passa amb les nostres dades? Què passa amb tota la informació que estem consumint?
Cap a on va, no?, aquest món, perquè és important, parlar de la IA ètica, fiable, no?, i a més impulsar, no?, que sigui així, perquè hi ha obstacles, no?, em diries, que cal vèncer?
Absolutament. Des dels biaixos en el moment de programar, no?, tots aquests algoritmes que després, doncs, prenen decisions per nosaltres, no?, i ens donen informació que després nosaltres, doncs, prenem decisions en base a aquesta informació. Fins a entendre i ser conscients, no?, com a persones, quan estem interactuant amb una intel·ligència artificial i què representa tot això, no? Perquè tu i jo potser, doncs, estem molt acostumades o ja sabem, no?, discernir entre diferents tipus d'informació.
Que és veritat o que és mentida, no? Correcte. I hi ha molta gent que no, no? En aquest cas, Maria, també és important la IA ètica, les empreses, no?, les pimes de Catalunya. Aposteu també per donar un cop de mà, sobretot a les pimes que no són tan tecnològiques, no?, en aquest sentit, no?, també d'ajudar a entendre aquesta IA.
Sí. Sí, sí, és crucial. De fet, des del govern vam presentar l'estratègia Catalunya IA 2030 fa un parell de mesos, i un dels objectius és precisament aquest, doncs, acompanyar a les empreses perquè incorporin la intel·ligència artificial com a via per ser més competitives, però també acompanyar aquelles empreses catalanes que estan desenvolupant intel·ligència artificial i aplicant-la, doncs, en sectors concrets, a fer un match amb aquelles necessitats de sectors tradicionals. Per exemple, ara, doncs, estem treballant amb un clúster tèxtil, vale, que representa la indústria tradicional tèxtil de Catalunya, i doncs els estem ajudant a detectar quins són aquests reptes que tenen i com amb tecnologia i concretament amb intel·ligència artificial i posant en valor aquesta intel·ligència artificial que es desenvolupa a Catalunya, doncs podem donar solució a les seves problemàtiques.
Molt bé. També hi ha el Pla Catalunya Lidera, no?, en aquest cas, també per detectar on es necessita, no?, on es necessita també aquest suport, no?
Sí, absolutament. El Pla Catalunya Lidera marca una mica, doncs, quins és els objectius del govern quant a també quins sectors són aquells, no?, que volem focalitzar i on Catalunya pot excel·lir. No? I doncs, amb la intel·ligència artificial també volem treballar concretament en aquests sectors, doncs, deia abans tèxtil, però manufactura, indústria 4.0, automòbil, energia, química, són sectors que són molt importants per a l'economia de Catalunya, i doncs posar al servei d'aquests sectors la intel·ligència artificial per continuar fent-los més competitius. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi?
I aprofitant que ens visita la Maria Galindo, també volem parlar d'una iniciativa, oients, que heu de conèixer, que és l'AI for Good Innovation Factory, ho he dit bé, sí? En aquest cas, no, hi ha una startup catalana que ha estat escollida, no?
Sí, aquest projecte és xulíssim i us convido a que l'any vinent, durant el Mobile, pugueu assistir. Això és una iniciativa de Nacions Unides, de la Unió Internacional de les Telecomunicacions, que és l'organisme internacional més important en clau a estàndards i regulació de telecomunicacions, i la Generalitat de Catalunya. I doncs el que volem és promoure tots aquells projectes que utilitzen la intel·ligència artificial per generar un impacte positiu, no? Aquest any, per exemple, doncs era en sector salut, i el que fem és tenir aquest concurs a nivell Catalunya, concursen les empreses a nivell de Catalunya, tenim un jurat internacional i català, i la guanyadora doncs se'n va a la final global, que competeix amb altres startups guanyadores d'altres concursos internacionals, a Ginebra, al juliol, a la seu de Nacions Unides. Llavors, és algo que és bestial perquè té moltíssima visibilitat.
Clar.
I és precisament, no, intel·ligència artificial aplicada pel bé, per generar bé, coses
per
positives.
Salut. Què és el que fa exactament aquesta startup catalana, la Emily AI, perquè l'heu guardonat en aquest cas? Què és el que fa?
Doncs mira, el que fan ells és utilitzar un dispositiu que incorpora intel·ligència artificial en els respiradors. Llavors, a persones amb problemes respiratoris que necessiten tenir aquest dispositiu, no, penjant, a vegades veiem a gent que té el dispositiu penjant, doncs el que sembla ser és que aquests dispositius, doncs, tu com a pacient necessites, tens pics de necessitat, doncs, de més o menys oxigen. No sóc experta i, per tant, parlo molt a grosso modo, però
sí,
aquests pics, i el que fas en intel·ligència artificial és analitzar quan necessites més o menys, i llavors té eficient, no? Fa més eficient el consum d'oxigen, millorant així també, doncs, la salut del pacient.
Molt bé, per tant, com dius, aquest sistema intel·ligent d'atenció respiratòria, no?, que ajuda a moltes persones, no, que pateixen aquest problema, i per tant rebrà a Ginebra el juliol, juny-juliol.
Aquesta empresa ha sigut la guanyadora de les empreses catalanes que es van presentar, fan uns pitxos, és molt divertit, és un acte molt bonic, a part de molt, molt energètic, com si diguéssim, perquè són start-ups i són empreses molt, molt pioneres. I se'n va, doncs, a la final mundial. Sí, sí.
Molt bé, doncs, escolta, l'hem d'entrevistar, no?
Jo crec que
han de,
sí.
Han de venir, els hem de conèixer, la gent d'Emily AI, no? Felicitats per aquest premi, perquè això vol dir, doncs, que han arribat a aquesta gran final, no?, de Good Innovation Factory, que se celebra de forma global, no?, amb Nacions Unides, i, per tant, moltes felicitats. Per acabar, no?, Maria, startups com aquestes dedicades a la salut, no?, certifiquen també el bon ecosistema digital, no?, que hem vist amb el Mobile, i que sabem, no?, que les xifres de gent que es dedica al món digital, Maria, cada vegada creix més, no?
Sí, és espectacular. Mira, aquest any que celebràvem 20 anys del Mobile World Congress a Barcelona, vam analitzar amb la Mobile World Capital quin era l'impacte, no?, i el creixement de l'economia digital. En 20 anys ha crescut un 86%, i ja és el 25% del PIB de Catalunya. O sigui, està en creixement, està en expansió, però és que, a més, a Catalunya tenim un ecosistema tan alineat i tan treballant conjuntament que és absolutament... Bueno, és que jo crec que quan venen els, no, els assistents internacionals del Mobile World Congress, veuen que hi ha, més enllà,
clar,
de les parets, no, de la fira del Mobile, senten aquest ecosistema tan vibrant que tenim a Barcelona, i del que podem estar superorgullosos.
I la bona sintonia. Maria Galindo, com sempre, un plaer compartir una estona aquí al Revolució, impulsant aquesta digitalització i aquesta intel·ligència artificial en molts àmbits, i ho volíem explicar. Gràcies, Maria.
Gràcies.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
Fa uns dies van presentar el programa El Tour del Talent, una iniciativa itinerant i gratuïta impulsada per la Fundació Princesa de Girona, que recorre diverses ciutats espanyoles amb l'objectiu d'activar, d'inspirar i potenciar sobretot el talent dels joves, que és molt important. A cada parada d'aquest tour s'anuncia el guanyador d'una de les categories dels diferents premis i avui volem conèixer ja dos d'aquests premiats. Contenta, ja tenen cara de premi. La Patrícia Aymà, que és Premi Princesa Girona Crea Empresa. Què tal? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Ja, que contenta. I també el Hatim Azari, Premi Princesa de Girona Social. Què tal? Felicitats.
Moltes gràcies.
A veure, comencem. Hatim va rebre el Premi Social. Tu vas néixer al Marroc, correcte?
Sí.
Vas venir aquí amb 2 anyets, no? I actualment estudies Treball Social a la universitat, m'han explicat, i has impulsat moltes iniciatives a favor de la igualtat d'oportunitats per a joves en risc d'exclusió. Això és una bona notícia. I el 2019 vas fundar Joves Units del Poble Sec per demanar reactivar espais abandonats per crear espais d'esport i oci per als joves, no? Estàs content amb el premi? Què significa per tu?
Bueno, primer de tot, gràcies per convidar-nos aquí a casa vostra. Supercontent, superagraït i sobretot content perquè el nostre projecte pugui servir d'inspiració a altres persones joves del territori, del barri, del món en general, per demostrar que sí que es pot generar un canvi, que si ens organitzem, que si treballem, que si cooperem, podem generar canvis significatius al nostre voltant i a nivell mundial fins i tot.
Clar, perquè jo t'he de preguntar, sempre vas ser conscient, no?, que pel fet de venir tu de fora, la societat ja no t'ho posava fàcil, no? T'ho ha posat fàcil?
Jo he tingut la sort de trobar-me persones meravelloses. Aquesta és la realitat. M'he trobat a professores referents a l'Escola Mossèn Jacint Verdaguer, a mestres superpotents al batxillerat, que van aconseguir doncs, que totes aquestes foscors, no, que et poden acompanyar en la societat, en el teu dia a dia, no fos tan fort o no pogués arrossegar-te tant. Llavors, he tingut aquesta fortuna, persones que em van inspirar, que em van reforçar positivament i que em van ensenyar que sí, jo era capaç, jo tenia habilitats, era intel·ligent i podia generar un canvi.
Molt bé. Tu vas néixer al Marroc, fas aquest treball social. Explica'm una mica el projecte del Poble Sec i també has ajudat, com han dit, a crear un gimnàs popular per promoure convivència, sobretot per evitar aquesta exclusió, no? Avui que a les nostres ciutats, no, hi ha gent de molts països diferents, no?
Sí. Bueno, el context del Poble Sec, que és un barri de més de 150 anys d'història, és un barri obrer, amb persones humils, treballadores, i amb un percentatge molt elevat de joves. Parlem que hi ha 40.000 habitants, un 15%, que són 7.000 joves, dels quals viuen al barri. El problema que vam detectar el 2019 és que no hi havia una cosa tan essencial com un equipament juvenil municipal, amb serveis d'assessorament laboral, acadèmic i atenció psicològica. Entenent el problema que això significa, no?, en un barri on la taxa d'abandonament escolar prematur és tan alt, on les persones deixen de creure en que estudiar pot treure, no?, de les dificultats socioeconòmiques, veiem necessari, doncs, per una banda, reivindicar aquest equipament municipal, un servei amb recursos. Veiem també necessari transformar l'espai públic, perquè hi havia una fuga de jovent. Les nostres persones joves del barri s'anaven a practicar esport a altres districtes, s'anaven a estudiar a altres districtes, a les biblioteques d'altres barris, i nosaltres el que vam començar a fer és visibilitzar aquesta realitat, perquè creiem que potser no eren coneixedores les autoritats polítiques i de l'administració.
Tu dius, la teva sort ha estat trobar mestres, Hatim, que es van fixar en el teu potencial, no en el teu origen, no? I això és molt important, però encara queden molts prejudicis per vèncer, i sobretot a les xarxes socials, no? Que tampoc ajuden a vèncer aquests prejudicis ja avui entre els joves, no? Em diries?
Totalment. Ara mateix el que ens trobem és tota una maquinària de discursos d'odi, maquinària, granges de vots, persones que s'han vist influenciades per certes formacions polítiques, per lobbies de pressió, que el que fan és atacar contra la població migrant o amb bagatge migratori, i crec que aquí també hi ha un context d'oportunitat i és hem de visibilitzar totes aquestes persones referents que fan una tasca. Jo he tingut la sort de tenir aquest reconeixement, però a tots els barris, a tots els pobles, hi ha persones magnífiques que fan tasca social, comunitària, transformadora, i hem de posar el focus aquí, demostrar que sí, que la convivència és possible, que existeix i que està funcionant i operant en el dia a dia.
La l'altra premiada que avui ens visita és la Patricia Aymà, que és biotecnòloga. Ha rebut el Premi Princesa de Girona, Crea Empresa. A veure, felicitats. Què feu a Benviro, empresa que vas cofundar? Què és el que fas,
doncs,
Patricia?
Mira, nosaltres estem impulsant un futur lliure de microplàstics, creant una alternativa al plàstic del petroli que és segura pel planeta i pel medi ambient. Bàsicament, fem bioplàstics biodegradables.
Ah, podem dir que m'han dit que entreneu bacteris per reciclar residus i amb bioplàstics. A veure, explica'm això.
Això és la nostra part biotecnològica de l'empresa. Jo sóc entrenadora de bacteris i bàsicament sóc biotecnòloga i microbiòloga, però és una forma més impactant de dir que el que faig habitualment és intentar convèncer-les perquè s'alimentin d'un residu orgànic que al final, per exemple, pot ser el llevat exhaust de la producció de cervesa. Nosaltres els hi preparem i els hi cuinem i elles, igual que com nosaltres, quan mengem de més fem grassa, doncs fan una grassa interna. Aquesta reserva energètica interna és un bioplàstic biodegradable, totalment orgànic i biocompatible. Llavors les entrenem perquè doncs, es fiquin el més grossetes possible i ens donin el màxim de plàstic.
M'han dit que el teu vincle amb els microorganismes comença de manera autobiogràfica. Mm-hmm. Què vol dir això?
Sí, a mi em van acompanyar des que vaig néixer, perquè vaig néixer amb els bronquis immadurs i jo era un camp perfecte perquè les bactèries m'ataquessin. Llavors, dels 0 fins als 4 anys vaig estar amb bronquitis crònica i el que jo recordo és que tota l'estona em deia que tenia pneumonia bacteriana. I jo vaig tenir una entrada a l'escola molt dolenta perquè al final doncs, sempre acabava malalta, amb mucs verds, i el meu pare, de fet, em va salvar la vida una vegada amb una bola de mucs i era el meu dia a dia. Sí, sí.
I per tant, tu després vas dir, en un futur vull estudiar tot això.
Bueno, jo les tenia molt estigmatitzades, a les bactèries, per mi eren el pitjor del món. Però una vegada, just parlant de referents, va venir un exalumne al batxillerat a una fira on vam anar i em va dir, ei, que poden fer coses molt bones. I és que jo, per exemple, les estic modificant perquè facin proteïnes i puguin salvar la fam al món. I el meu cap va fer un clic. Vaig dir, jo he de ser entrenadora de bactèries.
Déu-n'hi-do. Què ha significat per tu aquest Premi Princesa de Girona, aquest reconeixement? Suposo que molt contenta, no?
Sí, molt contenta per dues parts. Primer, perquè ens dona un reconeixement des de la part d'empresa, no? Com a autoritat, com a líders, fent un canvi amb un impacte tan global com és el mercat del plàstic. I, per altra banda, doncs, una font d'inspiració per a joves que vulguin, d'alguna forma, emprendre en la part científica o que vulguin optar a carreres científiques, doncs, apropar aquest dia a dia i explicar-los com és, quins reptes hi ha, quines eines poden desenvolupar com a persones, doncs aquest impacte per nosaltres també és molt important.
I amb aquest premi ets referent, t'has convertit en una referent per moltes noies, ets molt jove, però quan et premien vol dir que comences a inspirar, això sí. Ets conscient o no?
Sí, mira, vaig començar a ser conscient també l'any passat perquè una de les coses que vaig decidir va ser que públicament volia també inspirar a diferents joves a poder ser científiques i vaig iniciar a les xarxes socials el meu perfil, que és Patricia in Biotech, i llavors parlo també del dia a dia de les bactèries, d'emprenedoria i una mica acostar aquests referents, no? Els referents han de ser algú que pugui, amb qui puguis interactuar i parlar, no? Perquè al final tenim aquesta responsabilitat i hem de ser pròxims.
Molt bé, per acabar, Patricia i Hatim, enhorabona per aquests guardons. Què recomaneu als joves que ara mateix ens escolten si volen també fer una bona tasca com feu vosaltres? Què els recomanareu?
Buscar un propòsit, s'han de fer preguntes internes, personals, veure què és allò que els motiva, perquè la motivació és un gran motor, i a partir d'aquí trobar persones referents que puguin connectar amb les seves idees i motivacions, i sobretot estudiar, investigar, explorar i provar sobretot. L'error no és un fracàs,
molt
és una
bé.
Oportunitat.
Patricia?
Estic tan d'acord amb la Tim, o sigui, és que és un... Ha dit la clau, no? I sobretot aquest punt final de l'aprenentatge del camí, no? Vull dir, poden haver-hi cops durs, però si tens un propòsit que t'estira endavant, fa que els puguis sobrepassar i d'alguna forma, si t'envoltes de les millors persones, tot és possible.
Doncs Patricia i Hatim, enhorabona per aquests merescuts guardons que us han atorgat la Fundació Princesa Girona. Gràcies per dedicar el vostre talent i el vostre esforç a treballar per un món més just i més saludable. Felicitats.
Moltes gràcies. Alors on danse.
Alors on danse. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. La història no és res més que un diàleg bastant dramàtic, per cert, entre l'home i l'univers. Maria Zambrano. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Atenció a la dada que es va difondre fa uns dies en una de les jornades del Barcelona Women Acceleration Week. Només el 6% de projectes ja estan liderats per dones. I a les plantilles de les empreses centrades en aquesta tecnologia només hi ha un 22% de dones. Són xifres que ens han de fer saltar totes les alarmes, perquè es tracta d'una tecnologia que ho està canviant tot i no pot ser que mitja humanitat es quedi al marge, o encara pitjor, i quedi subordinada. I ara vull donar la benvinguda a l'emprenedor Xavier Verdaguer, que fa una secció que m'agrada molt. Parlem de joves i també de promoure la presència femenina. I en aquest programa i a la seva secció portem a joves, dones i homes emprenedors. Què tal, Xavi?
Molt bé, encantat d'estar aquí de nou.
Molt bé, tenia ganes, ja recuperat de tot, del tot estàs, eh?
Sí, sí, aquí estem, 100%.
Molt bé. Xavi, perquè hi ha molts joves que tenen bones idees i que poden canviar el món i necessitem homes i dones.
I tant. I a més jo crec que estem davant d'una generació que els hi passa que tenen un futur molt incert, no? Hi ha molta incertesa i això provoca cert vertigen, però també alguns d'aquests joves, dones i homes, ho veuen com una oportunitat per crear el seu propi futur. Eh? Aquí tenim un cas molt clar avui.
Molt bé. Avui explica més a l'Héctor, explica'm una mica, l'Héctor Bordas, fundador de CEO Linkers. Com el presentaria, Xavier?
Home, un emprenedor jove, disruptor i a més, apassionat pel que fa. O sigui, té aquest brillo, aquesta brillantor als ulls que tenen els emprenedors que s'il·lusionen amb el seu projecte.
Què tal, Héctor?
Molt bé, quina encantat d'estar aquí.
Quina edat tens?
19 anys.
19. Qui jove. A veure, quants anys tens, quan estudies, ja m'ho has dit, explica'ns què és Linkers.
Linkers ha nascut per apropar la comunicació i fer-la més accessible per tothom. Val? I el que hem fet per ara és començar, per fer-ho més senzill, amb les llengües parlades, perquè són les més comunes en el món. Ara mateix el que estem desenvolupant són traductors simultanis que són molt senzills d'utilitzar i que són de l'avantguarda de les tecnologies actuals.
A quants idiomes podeu traduir?
Podem traduir ara mateix amb més de 40 veu a veu amb alta fidelitat, quasi la qualitat d'un intèrpret.
Déu-n'hi-do. I inclosa la llengua de signes?
La llengua de signes és molt interessant perquè estem fent propostes sobre el tema i està en el nostre roadmap a futur i sí que hi serà. Però per ara ens estem centrant en tenir bé els idiomes parlats.
Molt bé. I quanta gent sou a l'equip ara, Héctor? I quins perfils teniu?
Mira, nosaltres en el founding team som tres, som els tres fundadors, jo, la Judit i el Lluís, encara que també treballem amb molts altres col·laboradors i freelancers que van i venen.
Escolta, jo et veig i dic, aquest noi amb 19 anys vol ser CEO. Tu vols ser CEO, no?
Jo vull ser founder, és molt diferent.
Què vol dir ser founder per tu?
Jo el que vull és poder aixecar cada dia i treballar en el projecte que m'il·lusiona i que m'agrada.
Molt bé, escolta, Xavier, què et sembla a tu aquesta idea? Estem parlant de fer realitat una de les aplicacions que sempre s'ha dit que podria tenir la IA, i a mi m'agrada molt l'actitud, no?, com ho explicava.
Totalment, totalment. No, i a més, un tema interessant que ha sortit, que és el roadmap, no?, la fulla de ruta. Fixa't, no?, és un projecte que té com un somni de futur molt ambiciós, que és fer la comunicació accessible per tothom, però per arribar allà, doncs, en la seva fulla de ruta comencen amb la traducció en diferents idiomes per anar evolucionant fins que algun dia qualsevol persona, encara que tingui algun tipus de discapacitat en termes de comunicació, doncs pugui moure's pel món i poder gaudir, com tots, de qualsevol esdeveniment o qualsevol conversa.
Com vas conèixer l'Héctor, Xavier?
Doncs l'Héctor, si no recordo malament, Héctor, m'ho corregeixes, va participar en una d'aquestes competicions que fem a nivell nacional, concretament a l'Audi Crea Challenge, si no recordo malament, però eres menor d'edat, o sigui, sí, sí. Tenies 15 anys o 16, més o menys, I ja estava emprenent, i me'n recordo molt d'aquest esparpajo, no sé quina és la paraula en català, Això sí? Amb el teu m'hauries de traduir tu, a través de Linkers.
Una persona, no?, que té molta empenta,
aquesta
no?, a l'hora d'explicar una cosa.
Sí, sí. I amb la i ja ho vaig veure, dic, o serà Linkers o serà alguna altra cosa, però té fusta de founder, de fundador. O sigui, més enllà de ser director, que ja ho és també ara, el que ell és un gran creador de coses, no? Un emprenedor en tota regla.
Linkers és un projecte que va néixer mentre estudiaves batxillerat, però és que l'any passat m'han dit que ja va guanyar, és correcte, el Premi Nacional d'Emprendimiento?
Sí, exactament. Ara, al maig d'aquest any, ens van donar el Premi Nacional d'Emprendimiento a Madrid.
Carai!
Sí, sí. S'hi van presentar més de 500 startups i nosaltres vam quedar els únics guanyadors. I al final, i una cosa molt interessant, és que es fan cada any una Eurovisió de startups on cada país porta una startup i aquell premi et dona tiquet directe cap allà. I allà també ens van donar el premi a la tercera millor startup europea.
Carai, no? Escolta, sí. Això només per anar bé, no, Xavier? Clar, sí. Dius...
Però fixa't que, a més, parla de startup. O sigui, tot i que encara està estudiant, han constituït l'empresa i també m'agradaria destacar que ells, no sé si ja als 3 mesos de tenir l'empresa constituïda, ja estaven facturant. Perquè també a vegades ens trobem molts projectes que es constitueixen i que necessiten rondes d'inversió i algun dia, eventualment, potser facturen, no? Però és que ells, des de pràcticament l'inici, ja tenen clients de referència, estan facturant i, bé, és un cas molt prometedor.
I també heu presentat el vostre projecte, el Mobile, és correcte?
Sí, exacte. Nosaltres ja vam presentar el primer MVP, la primera versió, al Talent Arena d'aquest any i ara tots aquests aprenentatges i actualitzacions les hem estat posant en directe a tots els stages aquests dies al Talent Arena. Ha estat disponible per tothom.
Per cert, el Mobile, Xavi, tu també has estat al Mobile, a la Fira Relacionada dels Emprenedors, al 4 Years From Now. Has vist algunes idees interessants?
Sí, i a més fa molta il·lusió perquè, mira, tornant una mica cap a casa, no? Cap a la secció de joves disruptors, molts dels joves que et vaig portant per aquí, Xantal, estaven al Mobile en escenaris presentant els seus projectes, en stands també mostrant la seva tecnologia, els seus serveis i productes, o com l'Héctor, que, per exemple, el Mobile... té des de fa 2 anys una pota, que és el Talent Arena, no? que són un multitud de xerrades, i tota la traducció de totes aquestes xerrades l'estava fent la startup de l'Héctor. Per tant, estaven allà no només exhibint el que estaven fent, sinó treballant amb un encàrrec.
Busqueu inversors? Perquè ja funciona, dic que no sé si busquem inversors.
No, ara mateix no.
No, però bé, si n'haguessis de buscar... si vols aprofitar aquests micròfons, què demanaries? Què els diries? Com vendries el teu producte? Amb passió en els inversors?
Més que en inversors, sí que busquem unes persones que inverteixin en nosaltres, però més a nivell de partnership. Ara mateix tenim tecnologia brutal i la volem expandir per tots els racons. Per tant, si ens estan escoltant persones que hi volen col·laborar amb nosaltres a fer-ho, doncs és el moment.
Molt bé. Alguna frase més per convèncer'm, si volguéssim? Que si aposten per tu, què passarà?
Doncs és una aposta guanyadora.
Jo també ho veig, eh? No, Xavier, clar, 19 anys, ja funciona, us han donat tants premis, ja s'ha utilitzat, no? Per tant, són joves que estan utilitzant, no?, projectes d'intel·ligència artificial, és una nova generació d'emprenedors que jo crec que val la pena apostar, no, Xavier?
Sí, sí, perquè jo crec que estan trencant una mica aquest prejudici de que ser jove, doncs a lo millor, ui, clar, potser no tenen prou experiència o no seran seriosos i estan demostrant aquest joves que no, que poden ser perfectament fiables i que és precisament aquesta joventut, no, i aquesta energia extra que tenen el que fa que els projectes funcionin més bé. Per tant, no subestimem la capacitat que tenen aquests joves.
No, i a més, l'Héctor, t'he de dir que tens 19 anys, però sembles un senyor més gran. Vull dir, que se't veu com molt responsable, no? Que tens una actitud molt responsable i amb molta il·lusió, de veritat.
Gràcies.
No? A mi em passa, eh? Que tu, quan veus a la gent, no et passa, Xavier?
Sí, ara pensava que et diries tu, en canvi, ets un senyor que sembla que tens 19 anys. No és el cas, no?
també, Xavier. Sempre estàs amb energia positiva. I, com sempre, contents perquè el Xavier ha inspirat a molts joves. I això ens ho expliquen, no? També. Tu, Xavier, els ajudes, no? A que aquesta feina sigui realitat, no? Per acabar ja, eh?
Sí, sí, i a més jo crec que estem desenvolupant ja com un sentit per poder identificar els Héctors, les Dianes, les Anes, els Gerards que et vaig portant cada setmana aquí, perquè ho que diem sempre, Xantal, a Catalunya tenim molt de talent, a vegades no ens el creiem suficientment, però són ells els que han de ser referents per inspirar altres joves, i per tant, que bé que els hi donem visibilitat des d'aquesta secció.
Clar que sí. Héctor, enhorabona per aquest projecte, molta sort, t'entrevistaré d'aquí 2 anys i m'ho expliques tot, et sembla?
Quedem així.
I Xavier, doncs com sempre un luxe que ens portis aquestes ment joves emprenedores que ja tenen startups als 19 anys i per tant són un exemple per la nostra societat. Gràcies, Xavier.
Gràcies a tu, Xandall.
Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Let's get together. Amb Xantal Llavina. Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me.
Més lluny de les muntanyes, jo vull trobar un racó per viure sense pressa i ser l'ombra del teu cos si et quedes.
Oients, acabem programa avui amb una frase de, més que un líder polític actual, hauria de rellegir. I és d'un gran científic, Louis Pasteur, i és aquesta. La ciència no té país, perquè el coneixement és propietat de la humanitat. Gràcies, com sempre, a tot l'equip que fa possible el Revolució, molt important l'equip, la Júlia García, el Paco Cotillas, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients, abraçada. Si et quedes amb mi, si et quedes amb mi.